Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El col·lectiu feminista La Ruda compleix 10 anys amb un programa d'activitats que comença aquest dijous demà amb una exposició de cartells d'aquesta dècada. I dels actes per celebrar-la en volem parlar avui amb dues de les seves integrants. La Cristina Gallardo, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Joana Sadurní, benvingudes.
Merci.
La Ruda va començar al Baix Penedès fa 10 anys, però hi ha un moment que centralitzeu l'activitat a Vilafranca, a l'Alt Penedès. Com va anar?
Doncs bé, és un moment que ni la Joana ni jo vam viure gaire, just era quan acabàvem d'entrar, que ja devem portar uns 6 anys poder al col·lectiu, i doncs això, creiem que cap al 15-16 comencen a entrar més integrants de la Ruda de l'Alt Penedès, i llavors es comencen a partir les reunions entre aquí i allà, fins que finalment érem més integrants d'aquí que del Baix Penedès, i doncs va acabar-se centralitzant a Vilafranca, no? Que és una de les coses que sempre ens ha sabut una mica de greu, però Vilafranca ho acaba absorbint tot i vam fer diverses reunions a la Bisbal, bueno, la Bisbal no, al Vendrell, vam anar molt, però bueno, al final acabem reunint-nos aquí, no?
I també per un tema de practicitat al final, que ara casa nostra ja és la Garal del Casal Popular de Vilafranca, i vulguis o no, al final és un lloc on fèiem activitats i al final també ha sigut el lloc on fèiem les assemblees cada setmana, llavors, clar, Vilafranca acaba sent la casa.
La Ruda està vinculada a l'esquerra independentista. Més recentment també formeu part de la coordinadora de feministes anticapitalistes. Són importants aquests vincles? Defineixen, ajuden, es treballa en xarxa?
Clar, la inclinació política creiem que va molt lligada amb el feminisme, no? Sovint, a més, el feminisme té una propietat, no ara que està tan de moda, té una propietat com del pinkwashing una mica, o el purplewashing, si li vols dir, no? Que seria aquesta manera de penjar-se una medalla feminista i després no treballar en tot el que suposaria a nivell polític. Creiem que lo personal és polític i, per tant, la lluita de les dones ha de ser anticapitalista per força, no? I d'aquí ve la nostra vinculació una miqueta amb l'esquerra independentista. Des de fa un parell d'anys que va sortir, un parell o tres, ara no ho sé, Joana, que va sortir el 18, va sortir les feministes anticapitalistes dels Països Catalans amb la voluntat de coordinar-nos a totes les assemblees feministes i dotar-nos una mica d'una estructura de xarxa per poder treballar conjuntament amb campanyes alhora, no? Que al final transmetem un mateix missatge i si ens enxarxem sempre arribem més lluny.
I a més, aquesta vinculació amb feministes anticapitalistes dels Països Catalans ha sigut molt, molt enriquidora, perquè també aprenem dels altres col·lectius, no? Veiem quines coses fan, ens inspirem entre nosaltres i fem formacions conjuntes, que també és un tema molt constant en el feminisme, no? L'aprenentatge constant, perquè va evolucionant.
Hi ha moltes altres rudes arreu del país.
Sí, exacte, cadascú amb el seu nom i amb la seva estructura, però sí, no sé quantes devem ser, tu saps la xifra?
No, però moltes.
Igual n'hi ha 30 o 40 assemblees, jo crec. I és això, s'ha d'anar enfortint i s'ha d'anar consolidant, no? Perquè així com hi ha organitzacions polítiques com Endavant o Arran, que tenen la seva estructura nacional, doncs hi ha certa força, no?, amb enxarxar-se, i això és una miqueta el que ens faltava als col·lectius feministes i que ara estem intentant crear.
Us definiu com a assemblea no mixta, i aquesta qüestió pot ser controvertida, si no s'explica bé.
Bé, controvertida per segons quina.
O qüestionada.
Sí, qüestionada, sí. Nosaltres ara ho tenim molt clar, que vam prendre la decisió correcta i necessària pel nostre col·lectiu. Al final, les assemblees no mixtes treballen d'una manera diferent i al principi la Ruda, quan es va crear, també hi havia homes en el seu inici, no? Però amb el pas del temps, doncs, només hi havia militants dones i al final va arribar el debat, no?, cap al 2015 o 16, d'acabar de tancar, a partir d'ara, si algun home vol entrar, què fem, no? i al final ens vam decantar per ser no mixtes per dos temes principals, jo crec, perquè moltes militàvem en espais mixtes també, i en aquests espais moltes vegades et sents qüestionada, veus que no t'escolten com els teus companys homes, encara que tu diguis les mateixes idees, no? I és una cosa que tira molt enrere a l'hora de militar, que et crema molt, i en canvi construint un espai no mixte hi ha unes cures, hi ha una escolta, hi ha una confiança diferent, i també per un tema, perquè en el feminisme es parla molt de la violència masclista, i al final la violència és exercida per part dels homes, i un espai no mixte és un espai on et sents més segura de poder compartir les teves pròpies experiències i poder acompanyar companyes que també han patit pel mateix.
Dèieu a la roda de premsa realitzada fa uns dies per presentar aquest aniversari i el programa d'actes que l'acompanya, empipem i molestem. I mica a mica anem aconseguint coses. Aquesta és una mica la finalitat, fer de corcó per aconseguir coses?
Clar, és una miqueta... Aquesta resposta va sortir davant d'una pregunta de quina és la nostra relació amb l'administració. I al final, és el paper que ha de fer la ruda, no? Vull dir, hem de senyalar on s'està fallant, on hi ha les mancances, i hem d'anar demanant i molestant fins que s'aconsegueixin les coses, perquè si estiguéssim d'acord amb l'Ajuntament seríem... No? Seríem una escissió del Departament d'Igualtat, però resulta que estem a l'altra banda per alguna cosa, i això no vol dir que no puguem col·laborar. Vull dir que sempre que ens hem alineat, sempre que hem cregut que s'estava tenint una bona idea, ens hi hem sumat, no? Amb l'Ajuntament, però molt sovint ens trobem amb què hem d'assenyalar les coses que no s'estan fent. No? Creiem també que, per exemple, els punts liles a Vilafranca vam tenir una influència important en el seu moment, demanant-los i exigint-los i explicant la importància, creant el primer des de la barraca, no? De la festa popular, és allà on vam començar a fer punts liles, no? I des d'aquí vam començar-los a demanar a Igualtat. Vull dir que creiem que la ruda té aquest paper i no ens hem d'enfadar, vull dir, nosaltres farem això. Llavors l'Ajuntament ens pot escoltar i canviar les coses, o si no, doncs continuarem.
I escolta, sovint...
No sé què dir-te, a vegades sí, a vegades no.
A vegades sí, a vegades no. Sí que crec que l'altre dia ho pensàvem, no? Mirant uns anys enrere, 5-6 anys enrere, teníem més reticències per part de l'administració en general cap al nostre moviment. No ens veiem com una nosa, com això, com que molestem, no? Incidim en les coses que s'han de canviar. Doncs a vegades es veu com una amenaça, però al final no som una amenaça. Simplement assenyalem les necessitats que hi ha, perquè moltes vegades, des de postures de l'administració, de les institucions, passes per alt. Coses que s'han de tenir en compte, no? I nosaltres aportem aquesta visió. Llavors, fa uns anys sí que teníem, doncs, hi havia algunes regidories concretes que ens tenien una mica creuades, no? Vull dir, ho podem dir així, era així.
Sí, sí.
Però amb el pas dels anys hem vist com cada vegada ens demanen més la nostra opinió, ens venen a buscar més, tant des de l'Ajuntament com altres ajuntaments del territori, com els mitjans de comunicació, no? I llavors és una manera de veure com... Hem donat com entendre que teníem raó en el nostre camí, que estem fent bé la nostra feina i que som necessàries perquè evolucionem cap a una societat més sana, més feminista i més per tothom, no?
Per tant, a seguir empipant i molestant i assenyalant.
Exacte.
Per molts anys. Fem una mica de balanç d'aquests 10 anys, d'aquesta dècada. Han sortit coses, els punts liles, que la medalla és de l'Ajuntament, però vosaltres recordàveu que vau ser les primeres a assenyalar aquesta necessitat i a instal·lar aquest primer punt lila. No municipal, aquest canvi de relació amb l'administració. Jo en recordo una de fita perquè va ser sonada, que és la campanya del Jo també vull ser diable, fa uns quants anys.
Clar, aquesta campanya va tenir molt de ressò perquè vam aconseguir que s'hi adherissin moltíssimes entitats culturals d'arreu del territori i també perquè era una campanya que anava molt a l'arrel de valors que al Penedès doncs, es valoren d'una manera especial, no? Com són les tradicions i el folklore. Llavors, que interpel·lem directament a dos valls de diables centenaris va ser una cosa que va sorprendre, que no ningú s'ho esperava una mica i que va causar molts malestars, no? Veiem que aquesta campanya està tenint un ressò fins i tot ara mateix, no? Perquè em sembla que estan entre aquesta coordinadora de diables de centenaris estan començant a qüestionar si els hi sembla bé que hi hagi grups aquí dins que no deixin entrar homes, no? Ah, i dones. I llavors, és una campanya que a poc ha anat fent la seva feina. Sí que creiem que de seguida es van escudar molt amb la tradició i sempre ha sigut així, però... Però bueno, va tenir èxit, va tenir ressò, el Vendrell fins i tot van... O era l'Arbós, ara no me'n recordo. No, el Vendrell van decidir que els Diables de l'Arbós no hi actuarien més, a no ser que canviessin aquestes polítiques,
era,
no?
Interpel·lava els Diables de l'Arbós i de Sant Quintí de Mediona,
això mateix,
no?
Sí. Llavors, doncs, bueno, s'han obert debats i dins les pròpies colles, dins de les poblacions. En aquell moment la gent ens mirava malament pel carrer, però no vam aconseguir
devíeu
cosetes.
Devíeu rebre moltíssim, no?
Sí, déu-n'hi-do. Sí.
Però també aquesta campanya és un bon exemple de com el feminisme també és necessari per assenyalar públicament coses que no s'estan fent bé, perquè en aquest cas ens vam trobar com moltíssima gent, moltíssima, no ho sabia, no? No sabia que hi havia colles de diables centenàries sense dones. I també va ser com una manera de posar sobre la taula temes que potser s'anaven debatent amb la boca petita, però d'aquesta manera eren inevitables, no? D'esquivar.
Capítol formacions, xerrades al llarg d'aquests 10 anys, ha canviat, en feu més, menys, quin balanç feu?
Clar, més o menys, no ho sé. El tema és que quan creiem que hi ha un tema que cal parlar o que se'ns enllaça bé amb una campanya, doncs el tirem endavant, no? Per exemple, els 25enes acostumen a ser un espai de formació que li donem una temàtica cada any, no? Vam treballar la violència institucional, la violència obstètrica i sexual. Aquest any hem treballat, doncs, els feminicidis.
La violència vicària.
La violència vicària, exacte. Llavors aprofitem sempre els 25enes per fer una jornada formativa dins de tot el marc de la reivindicació, no? Llavors, una de les que destaquem molt és el 2017, que vam aconseguir que vinguessin al Casal Popular la Iranxo Varela i l'Anna Gabriel, que va ser un moment molt xulo, molt familiar, que ens va empoderar moltíssim a seguir fent bé la feina, no? Que van venir, doncs, dones referents absolutes a parlar al nostre casal sobre el feminisme i sobre la lluita, no? I va ser xulíssim.
Un àmbit que també treballeu i que potser no és tan conegut és l'acompanyament a víctimes de violència masclista o l'assessorament, però hi sou.
Sí, tot i que hem de dir que nosaltres no som professionals d'això, que sempre incidim i ho volem deixar molt clar, perquè precisament creiem que és un problema que les institucions i l'administració s'ha de plantejar molt més seriosament, que fins ara no diem que no s'ho plantegin seriosament, però sí que creiem que han de fer més treball en aquest sentit, tant de formació com d'acció, perquè, clar, ha sigut una resposta a una necessitat que hi havia. No ha sigut que nosaltres oferíssim aquest servei o aquest acompanyament, sinó que ens hi hem trobat per necessitat, no?
Us han vingut a buscar.
Sí.
Exacte, de cop vam començar a tenir moltíssims missatges, moltíssimes noies que havien patit agressions, que es dirigien a nosaltres perquè no sabien a on anar o perquè on havien anat no se sentien ben acompanyades, se sentien revictimitzades, culpables. I és molt important que les institucions tinguin la sensibilitat necessària perquè una víctima de violència masclista se senti acompanyada, es tregui la culpa, perquè al final totes les dones que hem patit agressions ens sentim culpables, no? I clar, que no pot ser que una assemblea feminista on no té professionals que es dediquin a això acabi dedicant-s'hi o acabi fent aquesta atenció primària perquè les institucions no s'està fent de la millor manera possible, no?
Sí, fins i tot en aquest moment que va ser fa un any, em sembla que va ser, no sé si aquest estiu passat, no l'altre, vam rebre tants casos que vam haver de tancar-nos nosaltres i dir, vale, de quina manera els rebem, què fem al respecte, fins on actuem, no? Perquè ens vam adonar que ens estàvem extralimitant, que t'acabes involucrant molt, acabes fent un acompanyament que no ens pertoca com a assemblea feminista, però sí que volem ser un punt d'informació o de comprensió, d'escolta, no? Per si hi ha algú que no sap on anar, no confies en les institucions, no confies en la policia i dius, ostres, necessito que algú m'escolti el que m'acaba de passar ara mateix, no? I aquesta funció sí que crec que la podem fer i és el que hem acabat fent.
Totalment. I a més també hem vist que és un problema no de Vilafranca o de l'Alt Penedès, sinó que és un problema bastant generalitzat, no? Perquè ens arribaven noies d'altres comunitats autònomes, fins i tot d'arreu d'Espanya. Clar, és... Això demostra, no, la necessitat dels moviments feministes a cada poble, a cada barri, per acompanyar els llocs on les institucions no arriben.
Aquests 10 anys, aquesta dècada, permeten mirar enrere, fer balanç, que és una miqueta el que estem fent. Fins a quin punt hem avançat? És que la sensació, sentim-vos, i personal, és que molt poc, que esgarrapes, és picar pedra encara, eh?
Clar, aquí hi ha un fet que cal tenir en compte, i és que aquestes agressions hi han sigut sempre. L'únic que ara en parlem, i en parlem molt.
Llavors,
jo crec que això és bo, perquè veiem, no? No sé si veiem la magnitud del problema encara, però sí que es té molta més consciència, doncs, que és un problema estructural, que el masclisme no és, no? Les agressions no les cometen senyors que estiguin bojos o que siguin dolents, sinó que és pot ser el teu germà, pot ser el teu pare, pot ser el teu amic, que és un problema estructural i que s'ha de treballar d'aquesta manera, no? I ja està. I crec que seria molt més positiu si sortís l'estigma aquest terrible de pensar que un cop t'han assenyalat com a agressor ja no pots fer res, no? Per exemple. Vull dir, es pot treballar, creiem en què, no? Les persones poden restaurar el mal que han fet, etc. Bueno, llavors s'ha avançat a nivell de visibilització, de veure que passen totes aquestes coses i que calen circuits millors per adreçar-les. Però, clar, és una situació... El masclisme hi ha sigut sempre, no? L'han viscut les nostres mares, les nostres àvies, i abans no en podíem parlar. Ara sí, ara hi ha espais on poder-ne parlar.
I també en el que comentaves de si hem avançat o hem avançat poc, també veiem com... Això és una mica pessimista i optimista alhora, no? Per una banda, des dels Mossos d'Esquadra mateix ens explicaven, no?, que cada vegada veuen que hi ha violència masclista en parelles més joves, en parelles d'institut, de l'ESO, inclús de finals de primària, no? I, clar, això és un fet molt greu. Però, per altra banda, també estem veient que, clar, nosaltres a la Ruda la majoria ens acostem més als 30 que als 20, no? I si mires com pugen ara la gent que està a l'institut, els alumnes d'avui, no?, són molt diferents al com érem nosaltres a la seva edat. O sigui, s'ha fet un avenç, s'està incidint més en l'educació i en la formació, que és la clau perquè el feminisme pugui més que el masclisme, al final. I això crec que és molt positiu, no? Nosaltres estem veient com moltes noies joves de l'ESO, de l'institut, tenen idees molt potents, saben argumentar molt bé el seu feminisme, no? I saben rebutjar i identificar la violència masclista molt millor del que nosaltres podíem a la seva edat. Llavors, això trobo que és algo que s'ha de valorar i que és gràcies al moviment feminista.
Clar, i també sobretot de qüestions de gènere o d'orientació sexual són temes que quan nosaltres anàvem a l'institut
no es parlaven,
era molt difícil d'adreçar, no? Eres el raro assenyalat, bueno, no ho sé. Un dels temes que ha provocat també aquest exili de gent LGBT de Vilafranca, no? Que això és un temon també que caldria analitzar una mica millor. Però ara les noies i nois més joves parlen d'això amb una tranquil·litat, no? I dius, ostres, tant de bo.
Amb total naturalitat, sí.
Que, evidentment, la violència i l'assenyalament contra, no?, les persones del col·lectiu LGTBI, no? Hi ha molta transfòbia, hi ha molta LGTBI-fòbia en general, i s'assenyala, però ara crec que poden compartir-ho, poden parlar-ho i rebran suport per alguna banda, no? Que abans potser feia més por, i ara crec que també s'ha anat treballant molt també a nivell institucional, no? A fer campanyes, a fer recursos, perquè aquesta gent se senti acompanyada, perquè al final, si no, no ets lliure de ser qui ets.
Deixem el capítol balanç, mirem endavant tot aquest programa d'activitats que heu preparat per celebrar aquests 10 anys de Ruda, que comença demà, dèiem, amb una exposició de cartells que heu rescatat del bagul.
Clar, hem fet una mica de recerca, sobretot amb l'ajuda de les ex-rudes que militaven abans que nosaltres, i hem aconseguit fins i tot trobar el primer dels cartells de la Ruda, que va néixer un 8 de març, i doncs fa molta il·lusió no veure tota la retrospectiva. També veiem una evolució de discurs, no? La manera en què abans es buscaven, doncs, una manera d'escandalitzar o d'impactar, que ara comentàvem que potser estem ara en un moment del moviment que cal assentar-les i tenir aquesta credibilitat i fer aquests canvis reals. I vull dir que hi ha com tot un procés en la lluita feminista de la Ruda, que jo crec que es veu molt bé amb aquests cartells, i que tant recullen actes formatius, manifestacions o festes, com recullen, doncs, cartells de campanyes puntuals, no? Llavors, tenim tant la convocatòria de parar la Rua de Carnaval perquè es feia un 8 de març, com cartells del 25N, com la campanya contra la violència institucional, la campanya dels Diables també és representada, tots els 8 de març, bueno, una miqueta totes les cosetes que hem anat fent.
L'exposició de cartells es podrà veure durant tot aquest mes de març a la Garalda i la inauguració la feu demà a quina hora?
A les 8 del vespre.
Hi haurà una copeta de cava, si voleu venir. Intentarem explicar una miqueta cada cartell o anècdotes que ens en recordem, coses així.
La Cristina Gallardo, a més s'està encarregant del marxandatge d'aquests 10 anys. Quan el podrem veure?
El marxandatge, la idea és que surti per Sant Jordi amb la paradeta que muntarem i llavors que durant tot l'any es pugui anar adquirint i a veure què surt.
Sí? No et puc estirar més la llengua? No.
Encara no. Estem buscant uns dissenys que siguin xulos, que vagin més enllà de posar el logo de la Ruda, que sigui una cosa feminista xula, però bueno, ja veurem com va.
Hi ha més propostes sobre la taula. Una taula rodona feminista, el Sant Jordi, el 25N, un calendari, expliqueu.
Sí, primer tenim l'exposició el mes de març, després de l'abril farem una parada de Sant Jordi amb el marxandatge nou estrenar de la Ruda. També a l'abril farem un sopar de rudes i exrudes, que esperem que vinguin totes les exmilitants del col·lectiu. I després ja passarem a fer un vermut a la primavera per també recaptar una mica més de diners, perquè al final som un col·lectiu autogestionat i això a vegades costa, no? I a finals d'any presentarem un nou calendari pel 2024 i farem un acte més polític que volem englobar amb el 25 de novembre i que esperem que sigui un acte molt potent amb ponents molt rellevants.
Ens explicàveu que vau néixer el 8 de març i, és clar, feu 10 anys coincidint amb el 8 de març, que té lloc la setmana vinent. Esteu preparant ja, heu fet una o dues assemblees, aquest 8M, un 8M que és reivindicatiu i en el qual sortireu al carrer.
Sí, el 8 de març d'enguany, per una part, hem muntat unes formacions lligades a dins de la coordinadora que hem anomenat abans de les feministes anticapitalistes, que la segona formació serà divendres a l'Ateneu Popular, a les 7, que us convidem a venir-hi. I llavors, per altra banda, el comitè de vaga obert, no?, que convidem a tothom a implicar-se i a venir a crear el 8 de març com elles vulguin, no?, per al final no hem de proposar-ho tot nosaltres i com més noies vinguin millor, doncs ja s'han fet una primera reunió i llavors han organitzat el 8 de març a la plaça de la Vila, on començarem la jornada amb un taller de pancartes i de microobert, seguidament una manifestació del moviment estudiantil. A les dues es farà un dinar popular de Carmanyola i després a la plaça de Santa Maria a les 6:30 emplacem a la manifestació unitària com cada 8 de març. No? Llavors la següent assemblea oberta és el 6 de març i podeu venir totes a dir la vostra.
Quan mireu l'horitzó, el got és mig buit, mig ple. Hi ha energia per entomar el que hi ha per davant?
Jo crec que hi ha moments i moments, però el got és més ple que buit, perquè al final sempre hi haurà relleu, no?, amb el feminisme. És un tema que no pot caure perquè és impossible, perquè és inherent. I llavors crec que hem de ser optimistes mirant a l'horitzó. I sí que volem implicar-nos més en altres temes, no? Un dels temes que tenim pendents de cara al futur és treballar més conjuntament amb l'habitatge digne, perquè aquí a Vilafranca i al Penedès i a tot arreu és una mancança molt greu i creiem que des del feminisme també podem incidir-hi més.
Sí, perquè al final moltes de les persones afectades pel problema d'habitatge són dones,
sobretot.
No? Llavors és un dels temes que també volíem tractar aquest any. Però bueno, sí, és el got és mig ple i a més, sempre ho diem nosaltres que no ens imaginem mai deixant de militar pel feminisme, no? Perquè són coses que a vegades et vincules amb un projecte o amb un altre, però la Ruda sempre ha sigut constant en els últims 6 anys de les nostres vides
sí.
I crec que ho seguirà sent.
Joana, Cristina, per molts anys i força, que vagi bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i us comentem que el delegat del Govern de la Generalitat al Penedès, David Alcázar, fa un balanç positiu del darrer any de les accions realitzades per la delegació territorial al Penedès. A la seu de la delegació a Vilafranca, el seu responsable ha volgut presentar algunes de les accions destacades que s'han dut a terme al llarg d'aquest 2022, algunes de les quals es van materialitzant també en aquest inici de 2023. Així, per exemple, explicava que ja s'ha nomenat nou director de serveis territorials, en aquest cas de territori, que aquesta setmana comença ja a treballar al Penedès. Serà Raül Pérez, que ha estat la persona triada, i amb ell es continua el desplegament al Penedès, en aquest cas amb la seu a l'Anoia, Igualada. El Kether afirma que al llarg d'aquest 2023 tindran finalment lloc les nominacions de les 12 delegacions que corresponen a la vegueria Penedès. D'aquesta manera es vol apropar l'acció del govern als diferents municipis i poder-ho fer amb una mirada penedesenca. Per el Kether, aquest darrer any i mig, en el que ell ha estat al capdavant de la delegació del govern, ha servit per impulsar aquest desplegament i fer realitat qüestions com la regió sanitària i l'important inversió que hi ha prevista en temes de salut al Penedès aquest 2023. Des de la delegació es considera que el Penedès és un espai d'oportunitats i reptes que s'han de materialitzar amb el suport del govern de la Generalitat. Dir-vos, d'altra banda, que Subirats arrenca una nova temporada de passejades per la terra del préssec d'Ordal. Durant els mesos vinents, Subirats organitza passejades guiades que transcorren entre presseguers, vinya i bosc, on es parlarà del conreu del presseguer al territori de Subirats, les pràctiques agrícoles associades, les peculiaritats d'aquesta fruita i els motius que la fan tan especial. La primera sortida de l'any serà aquest proper dissabte 11 de març, amb el títol Temps de floració a la terra del préssec d'Ordal. L'esplendor dels camps de presseguers florits és una bellesa excepcional, una espectacle que tenyeix de rosa els presseguers de les terrasses dels costers d'Ordal. El seu color i la seva olor donen la benvinguda als visitants, on es gaudirà d'un paisatge diferent i molt característic del municipi a Subirats. A banda dels visitants també descobriran el carrer de Can Rovira i parlaran amb els productors de préssec d'Ordal de les tasques del cultiu del presseguer. També es farà una parada en un celler del recorregut. En aquesta ocasió serà el celler Coma Romà de Sant Pau d'Ordal. Parlem també d'un curs de premonitors, monitores, de lleure infantil i juvenil a Sant Cugat Sesgarrigues. Des d'aquest dilluns es poden fer ja les inscripcions per al curs de premonitors, de lleure infantil i juvenil que s'ha previst a Sant Cugat per Setmana Santa, dirigit a persones joves de 15 a 17 anys. Es tracta d'un curs introductori al món de l'educació en el temps de lleure i el seu vincle amb el joc, i alhora és un incentiu perquè quan les persones participants tinguin 18 anys puguin formar-se com a monitores o monitors de lleure i desenvolupar aquesta tasca de forma professional. El curs es farà els dies 3, 4, 5 i 6 d'abril, de dilluns a dijous, en horari de 9 del matí a les 2 del migdia. En total, 20 hores de durada i es faran al Centre Cívic de Sant Cugat. Els joves interessats poden inscriure's a la pàgina web dinamo.cat i qui realitzi satisfactòriament el curs rebrà l'acreditació del diploma de premonitors de lleure. I hem de dir-vos també que hi ha un rècord d'inscrits per la tercera edició del e-bike Day Penedès. Prop de 350 persones prendran part d'aquesta tercera edició de la cursa que se celebrarà aquest diumenge, dia 5 de març. La ruta cicloturística no competitiva comptarà aquest 2023 amb el seu rècord de participants, un fet que indica l'esdeveniment que es comença a fer ja un lloc en l'agenda d'activitats esportives al Baix Penedès. Els participants sortiran a les 9 del matí des de Cunit de forma esglaonada per completar una ruta en la qual podran descobrir els paisatges i la gastronomia de la comarca. Com a novetat d'aquest any, el circuit es farà en sentit contrari a l'última edició. S'ha previst un tast de diferents vins del Penedès a les cooperatives de Bellvei i de Domenys. La ruta també inclou un dinar a la Bisbal del Penedès amb productes autòctons, cortesia del col·lectiu Terra i Taula. Aquesta és una iniciativa que vol desestacionalitzar el turisme slow al Baix Penedès, descobrint paisatges que van més enllà de la platja. Les bones xifres de participació d'aquest any han animat els organitzadors a començar a preparar ja l'edició de les dues jornades per al 2024.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La Quaresma és el període de 40 dies abans de Pasqua, que, segons el calendari litúrgic cristià, assenyala per fer la preparació de cara a la Setmana Santa. Comença el dimecres de Cendra i acaba a les 3 de la tarda del Dijous Sant. L'objectiu de la Quaresma és establir un període de conversió i penitència en el qual els cristians es preparen per celebrar la Pasqua. Tradicionalment també es practicava dejuni i abstinència. Actualment tot això ha canviat molt i poqueta gent ja practica i segueix aquest calendari. Per recordar com era fa uns anys, avui en volem parlar amb la nostra gent gran i també que ens expliquin com han evolucionat ells mateixos. Així que comencem a Diumenge Ràdio, on tenim el duet imbatible i la Laia Batlle. Bon dia a totes.
Hola, bon dia. Bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, Conxita Vidal, Eulàlia Urgell, bon dia.
Hola. Bon dia.
Ja ho veieu, avui parlem de Quaresma i m'agradaria preguntar-vos què recordeu vosaltres d'aquells tiempos, d'aquella època. La practicàveu? Celebrava la Quaresma?
Celebrar,
no.
Era una paraula. Era una cosa realment, no et diré imposada, però era, venia tot ja donat.
Pràcticament, sí.
Venia donat amb el temps que érem i, doncs, bueno, la gent feia amb el que havíem de fer, el dejuni, l'abstinència, i vull dir, i anaves a fer penitència o feies, van a fer actes litúrgics i coses d'aquestes, i inclús doncs els programes de ràdio feien un canvi total i absolut, només doncs sentíem, bueno, alguna notícia si les donaven i música sacra. I música doncs de, però així, ara i llavors res a veure de res.
Conxita,
totalment,
es feia llarg tota aquesta època, sí. Es feia llarga?
Bueno, com que era joveneta, pues poder no tant, però sí que es notava la falta de notícies, la falta d'ambient, de soroll, de... Entens?
No podíem anar a ballar.
No. I jo, com que anava a col·legi de monges, pues això se seguia bastant. Després ja no. Després es va seguir i poc a poc.
Ja es va deixar.
Anava baixant tard, bastant. Sí.
Doncs vinga, anem a saludar més tertulianes. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on l'Eli Jiménez també està ben acompanyada. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí. Avui ens sumem a aquesta tertúlia sobre la Quaresma i la que ens acompanya és la Pepita Mirelles. Pepita, molt bon dia, què tal, com
Hola,
estem?
Hola, bon dia a tothom, molt bé, gràcies.
Ara escoltàvem a la Conxita i a l'Eulàlia recordant aquesta Quaresma de fa més anys i nosaltres, de fet, abans... fora de micros, dèiem que ara ja no es fa tant, però que abans sí que,
sí,
que la
sí.
fèieu.
En fèiem, però ja em direu quina abstinència podíem fer si la carn era més cara. Quina carn podíem menjar llavors, m'entens?
Cancel·lada.
No, jo res no, però no menjàvem res de tot això. I clar, això està imposat, va imposar-se pels homes i ja està, res més. Ha canviat molt. Ara, clar, llavors pues, tot era música de sacra que es diu i totes aquestes coses. El cine tampoc, no anava al ball, res de tot això, sí.
Doncs acabem les salutacions inicials a Canal 20, on hi tenim el Josep Castellví i el Raimon de Cara. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia a totes.
Josep ja riu.
Efectivament, ens acompanya el Josep Castellví. Ja està rient, sí.
Josep,
com vivies tu la Quaresma? Et condicionava molt la vida?
No, jo estic amb la Pepita i amb totes elles dues també. Fatal, però és que quan m'he sentit... Ja m'has dit el que tocaríem, ja he dit malament, ja estem desfasats.
Ai,
jo no sé, el director del programa aquest, que ens volen de llonces, perquè ens...
No,
ens
però podem fer una comparativa, es pot comparar amb el que passa ara i amb el que passava
abans.
El que passa ara és re, perquè jo aquest dia la meva filla és mestra, i bueno, a les escoles fan el de la vella Quaresma, allò de les cames, i llavors la vella Quaresma els hi porta, no sé, alguna bestiesa pels nens, alguna cosa fan exactament ben bé què fan, no ho sé. Però si jo tinc canalla catequesi i li dius de la Quaresma, el primer que et diuen la vella Quaresma, que no saben ni de què va el rotllo, saps?
Clar.
Sí. Vull dir... és que
I això de la vella Quaresma...
Entre nosaltres també, que ja no ho seguim res de tot això, perquè allò era imposat perquè teníem un... uns capellans que eren terribles, no? Eren terribles. Estaven jo encara amb l'època del Franco i tota la mare.
Bueno, no, és que vosaltres sou més joves, jo sóc més gran, que jo tinc 79.
No tant.
Jo 79 ja en tinc,
bueno,
m'entens?
Tenim 73 vull... i 75, eh? Vull dir
bueno, que... però vull dir que llavors sí, era el que es feia, aquells homes eren així, tot el... I era quants anys van haver, així.
Tot era pecat, sí, tot era pecat.
Tot era pecat,
dir, tu anaves
sí
a confessar i, bueno, tenies
però,
una llista.
Però penses, sobre quina car podíem menjar nosaltres? Altres, per exemple, que érem del camp i tot això, doncs no, doncs hi havia bledes, cocols i ous de les gallines,
no, home,
ja està.
No, però es podien menjar cansalada, podien menjar salsitxes o botifarra, sí, això sí que en menjàvem, sí, llavors aquell dia no. Però era el divendres només, el divendres, els divendres...
Però, tot, però era, per la Quaresma, és tot el divendres de tota la setmana de la Quaresma. De
però només els divendres, els altres dies
però
no.
Només els divendres, sí. I el, sí, el cendre, el dimecres de cendre és dijuni i abstinència.
Sí, també,
i el divendres sant, dijuni i abstinència.
Sí,
però els demés dies, els demés divendres, abstinència, sí.
Jo anava a llatir amb un mossèn que aquell senyor deia, ui, a mi m'encanten els divendres perquè a casa fan peix que no sé què. Jo pensava, doncs mira, sort de tu,
sí,
perquè casa,
tens,
a casa
sí,
menjàvem cigrons i bacallà, saps?
I bacallà,
jo pensava, bueno, imagina't si m'agrada gaire a mi menjar cigrons i bacallà, que els cigrons encara no m'agraden avui, sí, en menjo poc.
Però
molt,
el bacallà poc tampoc no era tan car com ara,
no,
perquè em diràs ara
la,
el car que és el bacallà ara, m'entens?
Era el bacallà, sí,
cigrons i bacallà
menys menjàvem,
jo me'n recordo. Sí. De peix, sí, de peix res, eh?
No. Sí. No, no,
vull dir que era... I Josep, què menjaves tu, Josep?
No, estic igual que vosaltres, també igual, però és que saps què passa? Que no vull recordar aquelles èpoques, que eren molt fosques, eh? Eren molt fosques.
Sí.
Jo aquestes coses de recordar i pensar amb lo malament que ho van passar-ho. Sí. Ostres, tu... Sí.
Però aviam,
sí,
aquí discrepo, eh? Ho passava
no, malament tampoc. No, jo, com no, era una cosa normal,
era
no, malament
que vivíem,
no, clar, que vivies allà llavors, m'entens?
No.
És el mateix que ara... És el mateix que els nens ara, m'entens? El mateix que ara, com no els ho han ensenyat tot això, doncs ells viuen la vida com és ara, ja està. Doncs nosaltres vivíem aquella.
Vull dir, tant, vivíem aquella i seguíem el rumbo que marcaven.
Que marcava.
Però no teníem cap mena de pretensió més, perquè doncs sabíem
que
era així. Però, esclar, si compares amb el que fèiem, amb el que fan, doncs és una immensitat de diferents.
Un món, un món, sí.
Llavors, que no té res a veure,
Bueno, però no et senties malament.
Jo no, tampoc.
Clar, era el que s'havia de fer, vull dir, era el que es feia.
Érem tot dos.
Bueno, això és un altre tema.
Però avui en dia, quan és bé Setmana Santa, què fa la gent? Els aeroports plens, les carreteres plenes, m'entens? Tot, vinga, se'n va tothom. Pues, sí. M'entens? Pues, llavors així, no era així perquè
així
tampoc no era. Però
així
fixa't una cosa.
A l'Església, que ha perdut gent, perquè, és clar, la gent ha vist que allò era un engany. I, esclar, arriba
home,
el moment
clar,
que ja està bé. Ja lògic, està bé, és clar.
Que no veus...
Em feuen recordar de la Quaresma que era un temps... horrorós.
Tampoc
ja
això,
està.
Jo
no... jo tampoc.
No m'ho passa amb l'altre.
Jo per això estic traumatitzat.
Era avorrit.
Avorrit, sí. Mos van ensenyar allò i res més, era el que
sí,
havia.
Sí. Era avorrit.
Mira, jo conec un capellà jove, que dic, si aquells capellans de llavors haguessin sigut com aquest, que diferent tot, m'enteneu? Perquè ell diu, i és veritat, diu, la gent se posa davant de les imatges de la Setmana Santa, precioses, que no, però només se posta allí davant de les imatges i no veu a una persona que la necessita, una persona que és una persona malalta que potser el necessita, o un immigrant que potser el necessita perquè li fa... M'enteneu el que vull dir? És més humà, és més, Jesús era més humà que no pas tan religiós, m'enteneu?
Sí.
I ell ho diu, i és veritat, i és així mateix, m'entens? Bueno, de què em serveix a mi fer un dijuni i tot això si no ajudo al qui em necessita? De què em serveix? De no res, m'entens?
Aquest senyor ara ho pot dir, això.
Sí, ho diu, llavors, jo a vegades penso...
Però llavors no, eh?
No,
llavors,
no.
Si sortia un contestatari així, aviat el tenien arreglat, eh?
Jo a vegades penso en tot el que ell m'envia a vegades, que m'envia moltes coses, i tan boniques, i tant com és avui en dia, que penso, ai, si ho veu el senyor bisbe, que no et foti d'allò, m'entens? A vegades ho penso, de veritat, eh?
No,
perquè és una persona tan planera, com diu, i és veritat, és l'Evangeli, és el que Jesús feia, m'entenem?
Però no, tampoc
que ho segueixen ells i bueno, només has de veure tot això ara que torna a passar i ja han tornat a obrir dels pederastes i digue-li com vulguis. Però vull dir que doncs, hi havia molt de mar de fondo que nosaltres no en sabíem absolutament
ni molt menys.
Vull dir, jo el que la trobava era avorrida, perquè jo treballava sempre amb la ràdio posat. I clar, jo escoltava doncs, bueno, programes, ja no els feien. Música, una desgràcia. Llavors, esclar, em costava més de passar el dia, però vull dir que era així, ja no podies fer res. Mira, llavors
sí, sí. No coneixíem altra cosa.
I agafava el meu tocadiscos, tenia un tocadiscos, i em posava disc de la meva, i escoltava aquells discos per no haver de sentir la ràdio, no? Però era així, i ja hi estaves avesat. No protestaves, perquè la gent llavors no protestava, i ara veig que tampoc, segons com.
No, perquè...
Protestar més del que protestem.
Ara fa quatre dies han passat el Carnaval. No sé si recordeu que el nostre Carnaval era una bírria.
Ah, sí,
no comparis, és que no es pot comparar.
Bueno, però és que ens han demanat que comentem...
Que comparéssim, sí, també, sí, que recordem lo d'abans i lo d'ara.
S'han demanat que fem, que diem com era abans. No que comparéssim amb el Carnaval d'ara o amb la festa d'ara, perquè és incomparable, no té res a veure.
No té res a veure.
Allò era horrorós.
Bueno, i
després... No fèiem res.
Però és que també...
Tot prohibit.
Prohibit.
No, anàvem a ballar, anàvem aquí a Sant Jaume, ballàvem.
Estava prohibit,
era
això,
dilluns i dimarts, era dilluns i dimarts de Carnaval, llavors.
Pues no t'arrambis
I anàvem a ballar, i portàvem carotes.
Pues mira, estava prohibit, això,
sí, estava prohibit,
Estava prohibit. Però no, home, no.
Oh, sí, la Franco va prohibir que la cara no es podia estar tapada, si no podia.
Anàvem amb carotes, vull dir que té tot el Carnaval, i tiràvem confeti...
Bueno, pues mira, perquè era el poble d'això, però no estava.
Que jo era a Barcelona.
No es podia fer.
Doncs fèiem això.
Bueno, doncs això demostra que era una època molt fosca. Fosquíssima.
Sí.
Era quasi negre de nit.
Estic totalment
d'acord, sí, Josep.
És que jo, clar, aquells joves d'ara, escolta, això és jauja. Això és jauja, home.
I a l'església, aquí a Sant Jaume, els sants, tots els tapaven.
Els tapaven, sí, sempre.
Una funda de totes les imatges tapades.
Sí, una funda morada, de color morat.
Res de flors, res de res.
Ara tampoc en posen, a la Quaresma, de flors.
De flors no.
No el tapen les imatges, però flors no en posen ara tampoc.
Flors tampoc no n'hi ha. Llavors, doncs, bé, la litúrgia de la missa també canvia, vull dir...
Sí, ara, no, sempre la litúrgia canvia. El Glòria no es pot fer en la Quaresma.
Això mateix, moltes coses.
Es fa només el diumenge de Pasques, quan comença altra vegada.
Sí, sí. I ara aquí però
passa que
va venir.
Nosaltres ara aquí, això és, quan ho veiem ara, diem, ostres, doncs aquesta gent aquí estem, ara estem completament diferents. És que vam anar de la foscor a la claror. És que jo ara, la veritat, és que estic molt rebotat perquè, és clar, veig que entre que vaig anar també jo, per desgràcia, amb un col·legi de capellans. I, per tant, et tenien putejat a base de bé. I bueno, suposo que les monges també, que sí?
Bueno,
sí. Jo no tinc
però...
Clara. No.
Però a la pública, jo vaig al poble, al poble nostre, que és del Baix Ebre, el poble nostre era un poble, és un poble petit, però llavors tampoc no, o sigui, anàvem a la pública, a la nacional, no a la pública, a la nacional anàvem. I llavors teníem, segons la mestra, doncs teníem una mestra que era super de l'església, molt. Doncs nosaltres ens feien anar a la missa, ens feien anar a tot arreu, m'entens el que vull dir-te? I no calia que ser de monges ni de capellans.
No,
però com vas viure allò, jo ho vaig viure bé. Ho vaig viure bé, normal.
Sí. Aquí a Sant Jaume vam tenir sempre una mestra sola. Jo vaig anar a escola de l'edat petita fins a 14-15 anys, que inclús aquella dona es va ensenyar al batxiller. I aquella senyora era també, però vull dir, es feien fer, nosaltres fèiem els primers divendres de mes.
De mes, els primers divendres de mes.
El mes de Maria, el mes del Sagrat Cor.
Els primers divendres de mes, sí senyor,
tot. Havíem de fer nou, llavors marxàvem de l'escola cap a l'església, i llavors combregàvem, el mossèn es feia un sermonet.
Sí, sí, tot, sí.
Fèiem això, però vull dir que, per què ho fèiem? Aquella dona no era gens de religiosa.
Pues la nostra
era
més
aviat imposat per l'Estat.
Estava imposat i seguia. Ja. Jo hi vaig anar 15 anys, fins a 15 anys, amb la mateixa mestra. Després vaig anar interna en un col·legi de monges, que allò va ser el càguen, si parla clar i malament. perquè doncs, va ser un canvi brutal i va ser tot diferent. No?
Jo com que hi vaig anar des dels 6 anys, i vaja, que jo no tinc cap queixa.
Jo aquell any...
Jo tampoc, en la, en esta, en la pública la mestra era molt, molt religiosa, bueno, molt, molt. Sí. Però com ho vivies bé així, doncs, bueno, anàvem al Rosari, me'n recordo sempre de tot això, saps? I no, és així, i sortíem, i després, quan érem més grandetes, doncs, els nois també a la plaça de l'església, doncs, jugàvem, i totes aquestes coses, m'entens? I el dia per Setmana Santa, el divendres sant, quan feien la processó, doncs, allí, los quintos que es quintaven aquell any, traien a la Mare dels Dolors pels carrers, saps? En tota la gent de processó. I ells eren los quintos, traien la Mare dels Dolors. Eren sempre, era una cosa que s'havia de fer sempre.
Aquí a Sant Jaume la van haver de voler, la professora del divendres sant. I mira pues que no, quan no. Jo era petita era una processó super solemne, super, perquè allò són les autoritats amb la vara
sí,
i els rectors. I vull dir, no, clar, aquí teníem dues imatges, només teníem un Sant Crist i una Mare Déu dels Dolors. Que
jo també, allà també.
Tenien, sí. Tenien unes dones, vull dir, eren una associació que la portaven, i aquelles dones anaven amb peineta i mantilla, amb negres, vestides mudadíssimes. Ja dic, i ara l'hem hagut de plegar perquè era com, bueno, un sopar de duro les últimes, ja hi van dir que prou. I només es fa un via crucis de bon dematí el divendres i després, doncs prou.
Aquí Sant Sadurní es fa el divendres a la nit, també el via crucis, també es fa el divendres a la nit. Però jo recordo llavors, quan, saps, quan treien, quan posaven el monument amb el Senyor, amb el Santíssim, el monument, que feien un altar preciós, que s'adornava amb flors blanques, tot preciós, era molt bonic allò. I a la nit feien la vetlla i totes aquestes coses. Doncs pues, claro, ara tot és que ha canviat, inclús també a l'hora de resar allí, pues, ara també ha canviat una mica, és diferent. Abans el monument estava tot el divendres sant i fins a la nit no el treien, i ara ja el treuen al matí, penso.
No, jo aquí el fan durar fins al diumenge, fins al dissabte que fan la missa de glòria. Però llavors només fan l'altar del Santíssim, el guarneixen una mica més, que és allà mateix on hi ha el escenari. Però abans tot un altar... Bueno,
un altar especial per a ell.
No, no, el fèiem. Hi havia, ja tenien com unes escalinates de fusta.
De fusta,
i les omplíem
de
ciris i de flors, i llavors a dalt sobre posaven un altar amb el sagrari dalt, que el rector havia de pujar escales.
Pujar les escales,
Era una cerimònia, era cerimonial tot això.
Cerimonial,
Perquè el rector ja li anava bé, perquè així d'aquesta manera lluïa.
Per tota la gent allí, plena, l'església plena, ara anem
no,
a dir si
perquè
som...
és que si no hi anaves, et marcaven, així sobretot en un poble, en una ciutat passem una miqueta més. No. Jo, per desgràcia, també vaig anar-hi, però és que, esclar, arriba un moment que, quan ho penso ara, quan a vegades ho penso, dic, hosti, és que érem tontos,
Pues jo, per desgràcia, no. Jo, Josep, això que dius tu, per desgràcia, no. Jo sóc creient i no és per desgràcia. Sí que està tot això dels capellans que dius tu, d'acord, en tot això, vale. Però, per desgràcia, no. Jo recordo haver anat a visitar els monuments quan vivia a Barcelona, a visitar els monuments a altres iglésies, i ho fèiem, i això, però per desgràcia, no.
Perquè no podíem fer res més.
Perquè ho sentia. Ho sentia d'esta manera, m'entens?
No, jo ho sé, la meva mare també m'obligava a anar-hi.
No m'obligava ningú a mi, me sortia de mi.
Ni a mi tampoc.
Ni m'obligaven perquè si no hi hagués anat.
Amb les amigues i ja està, i anaven de monument en monument.
Sí, a visitar els monuments.
Perquè només en teníem.
Però allò feia por,
Per exemple, quan estava a Barcelona ho feia.
Però allò feia por. Entraves en una iglesia tot allò fosc, amb allò al fondo...
Ara ve el pensament a mi que matàvem els jueus, no se'n recordeu?
Ah, jo no.
Jo sí, aquí a Sant Jaume, que no sé si era, penso que era el divendres sant, al vespre, quan hi acabaven la cerimònia, jo me'n recordo, apagaven tots els llums de l'església, i una cosa que en dèiem carraus, no sé si...
Ah, sí, els carraus, perquè és que això dels carraus, perquè no es podien tocar les campanes, llavors.
No, els carraus, que eren una cosa que feien un soroll.
Sí, un soroll.
Doncs quan acabava la cerimònia del divendres sant, quan representava que havien matat a Jesús, no? Doncs llavors tancaven tota l'església fosca i la gent es posaven a picar els bancs, a picar el banc, qui no tenia carrau, picaven... I s'armava un terrabastall a dintre l'església fins que el rector li semblava, i llavors tornaven sense llums i havien matat tots els jueus.
Ja havia matat
I això volia dir que havíeu matat els jueus?
Sí, matàvem els jueus.
També una altra...
Pues vaja, quina altra cosa. Això sí que...
Bona fe, després ho van treure. Després ho van treure, però jo ho havia viscut.
Ojo, que és fort, això també.
Doncs és així que ho feien.
Els capellans també, una altra cosa,
Sí, sí, no sé si cap més poble ho feien. Doncs sí, sí, aquí muntava amb ajuda.
A Barcelona no, que jo sàpiga.
A nostre tampoc.
I si no es tenia carrau, ja anàvem la canalla tots amb el carrau, encantats de la vida, perquè poder fer soroll allà dintre era com una cosa rara. I llavors ja dic, qui no tenia carrau, doncs picava el bagui, pam, pam, i s'arrimava un jaleu que no vegis. Fins que llavors tornaven a encendre els llums i els havien mort tots.
Doncs imagineu-vos ara això, que ho diguessin ara els joves d'avui en dia, la canalla i tot això. Però esta gent de quin segle són?
Ja farien un programa de mòbil per matar jueus.
Ojo, eh? Ojo.
Que està canviat. Tot el poble a la presó. No,
i res de presó, perquè l'alcalde i tota aquella gent dels mandamases, no? També picaven, com ha dit allò, eh? Vull dir que sí, picàvem.
Però no sé si la gent sabia el que estava picant, eh?
Matant els jueus.
No sabia si
es deien matant... que matàvem els jueus. Què sabíem naltros que fèiem? Naltros ho fèiem anar al carrau. Amb canalla, sí, vull dir, fèiem el carrau i fèiem soroll.
I ja està.
Perquè era l'hora de fer soroll.
I el que feien els demés, el que tocava.
I els demés, doncs, que no tenia carrau, picaven.
No, i perquè si no ho feies, estaves marcat, no? Deien, aquest no ha matat els jueus.
Si a mi m'agradava la marra, matar els jueus.
Però si ara ho penses una mica, de dir, bueno, no.
Sí,
què era allò?
Sí, és totalment fora de lloc, i ja et diràs tu. Home, sí. Representava que els jueus eren els que havien mort Jesús, no? Sí. Doncs llavors, per com un atac de revenja, imagina't, matàvem els jueus. I ho fèiem, jo me'n recordo.
Era al contrari de lo que Jesús predicava.
Doncs bueno, doncs aquí ho fèiem així. I ho van fer molt de temps, eh?
Sí. Mira, costums que jo
tinc aquest record. Sí.
El que predicava és humanitat. Humanitat, sí. Sobretot la humanitat.
Doncs els matàvem tots, tants com n'hi havia.
Fer bé, a tothom.
Bueno, per tant, la Quaresma, borrem-la, eh?
Borrem-la.
No, de moment hi és.
Borrem-la.
I mentre hi hagi església, hi haurà Quaresma, això ja hi pots comptar. El que passa, que ara la Quaresma es passa olímpicament de el que és la Quaresma. Perquè imagina't, el dimecres de cendra comença la Quaresma, no? I quants carnavals no s'han fet després del dimecres de cendra?
Encara se n'estan fent.
Encara hi havia desfilades i encara hi havia de tot. Abans això totalment impensable.
No, de cap manera.
I per això et dic que la Quaresma està totalment... I aviam, el divendres menjar carn, no? De dir, jo ara el divendres menjaré carn perquè és divendres, no senyor, jo faig un dinar i si el divendres, doncs, algun dia em passo i toca carn, doncs en mengem, punto, no passa res.
Bunyols sí que en menjareu, no? Bunyols de Quaresma?
Sí, els hem d'estar allà.
Ja?
I croquetes de bacallà.
Jo vaig estar aquest any. Pepita, Conxita, Eulàlia i Josep, moltes gràcies per la tertúlia, que vagi bé la setmana, cuideu-vos.
Igualment.
Gràcies, bona igualment. Quaresma a tothom, adéu, bona Quaresma.
Bueno, deixeu la Quaresma.